Al matí, amb Raquel García.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Parlem de sexe? Never know how much
I love you. Les modes i les tendències apareixen en tots els sectors i també en el sexual. L'última novetat en aquesta àrea és el chemsex, sexe químic en anglès, on s'acumulen dies de pràctiques sexuals amb diverses persones i sota la influència de les drogues. Una pràctica encara minoritària, però que ja ha disparat totes les alarmes. Una moda que, de fet, ha aterrat sobretot en la comunitat gai i que ha disparat les alarmes de les entitats i de les ONGs que treballen en el món de la prevenció del VIH. I per entendre què porta una persona enganxada si malgrat els riscos. Doncs parlem amb l'Ignasi Puigrodes, que és sexòleg, psicòleg i terapeuta de parella, i també amb el Toni Gata Pérez, psicòleg i responsable del projecte de suport psicològic i atenció al chemsex a BCN Checkpoint. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
A veure, jo primer volia que m'expliquéssiu molt bé l'origen, d'on sorgeix doncs, aquesta pràctica, aquesta tendència, i també doncs, una mica que ens expliqueu en què consisteix, com funciona.
Doncs mira, el tema de drogues i sexe sempre ha estat molt unit, sempre. Tenim escrits des de l'Egipte, Grècia, però sí que el chemsex, tal i com ho definim ara, sorgeix, és un terme anglosaxó, i sorgeix sobretot d'Anglaterra, amb festes, amb unes drogues molt concretes. Serien sessions en grup amb metamfetamina, GHB i mefedrona.
Uf, que clar, a mi ara així m'agafes i penso quines drogues són aquestes, perquè hi ha algunes metamfetamines i que suposo que molts dels nostres oients també hauran sentit a parlar, però sembla un còctel...
És un còctel mogudet. Sí,
explosiu.
Sí, no?
Explosiu, sí. Veure que la metamfetamina...
Són noves drogues,
Són noves drogues, exacte. Drogues sempre, bueno, van sortint noves, això ja ho sabem, però el tema de la metamfetamina és una droga que és 3 vegades més addictiva que l'heroïna. Aleshores, amb el problema real del chemsex és que un tema que comença amb un problema a nivell sexual acaba derivant amb un problema de drogues. No parlem d'un problema de drogues, sinó un problema a nivell sexual.
No, que és que és per parlar una miqueta del que he dit abans al Toni, és a dir, des de l'antic Egipte ja hi havia imatges. Per exemple, Alberto Dumas feia trobades amb el seu grup d'amistats en els quals prenien haixís i, a part de fer creació literària, tenien grans experiències amb sexe. O Lord Byron i la morfina també es dedicaven a tenir grans experiències en sexe. Per tant, la pràctica en si és nova. Més aviat és el nou, seria el com s'està fent i quines són les substàncies que s'estan utilitzant. Perquè, clar, un cop tu comences a sintetitzar substàncies químiques noves, no saps quins efectes poden tenir. Perquè, clar, no fa tant de temps que estan sintetitzades. No fa tant de temps que s'està provant i podem saber quin és el seu nivell d'addictabilitat.
D'addicció, sí.
Sí, o de potenciar l'addicció que poden generar.
O sigui que amb això el que esteu comentant és que fins i tot poden generar noves addiccions o nou tipus d'addictes, no? Aquesta
pràctica. Nou tipus d'addiccions. De fet, un dels problemes que ens trobem és que fins fa molt poquet no hi havia un lloc on derivar a gent amb un problema de chemsex. Si els derivàvem al que fins ara teníem, que serien els CAS, on aquí a Catalunya, doncs bàsicament es treballa amb tema de l'heroïna, la marihuana i l'alcohol, clar, aquesta gent es quedava una miqueta fora de lloc perquè allà no coneixien bé aquestes drogues ni tan sols la pràctica. O només es tractava el tema del consum, no es tractava el tema sexual, quan un dels factors més importants aquí és treballar el tema del sexe, no només el tema del consum.
Clar, és una problemàtica que fins i tot és tan nova, no? I amb tots aquests riscos, no? Que encara ni els professionals tenen clar quines són les seves conseqüències, que es trobeu que és és difícil, no?, abordar-ho.
Clar, a més, s'ha de tenir com a fent un paral·lelisme, és a dir, la gent no condueix de la mateixa manera quan està serè de quan s'ha pres un parell de copes de més. La gent no té el mateix tipus de sexe quan està serena que quan ha consumit diferents tipus de substàncies. I és més, com ha dit el Toni, moltes vegades no és que hi hagi només una substància, sinó que hi ha la mescla de diferents substàncies. substàncies. I si les mescles d'aquestes substàncies, aleshores interaccionen entre elles i en aquesta sinergia poden causar efectes que siguin molt diferents del que fins ara podíem preveure que podien sortir.
O sigui que és particularment perillós per això, no? Per els diferents efectes que poden tenir aquestes drogues i també perquè aquestes sessions es poden allargar dies.
Pot arribar a ser molt perillós, però aquí sí que és important destacar que no tothom que practica chemsex acaba tenint un problema. De fet, és una petita minoria de gent que ho practica que al final acaba derivant en un problema més psicològic o afectiu o inclús que estigui afectant a la seva sexualitat d'una manera molt greu. Ara en parlarem una miqueta d'això.
I tant.
El tema amb la metamfetamina és que al cap d'uns 5 mesos més o menys de consum, quan és un consum habitual, comença a produir uns trastorns psicòtics. Aquí estaríem parlant d'una desconnexió total amb la realitat. Paranoies, al·lucinacions, deliris, molta agressivitat i sobretot molta violència i ansietat i depressió. Aquí aquests canvis, quan els apliquem al sexe, doncs pot ser que la persona, per exemple, no avaluï tant els riscos o s'exposi d'una manera més gran, ja no només a un tema de lesions sexuals, sinó també a nivell emocional, no?
I tant. A més, s'ha de tenir en compte una cosa, és que, i això són estudis que s'han fet en rates, en els quals s'han rates de laboratori, se'ls ha donat aquest consum perllongat de metamfetamina, i després, un cop aquestes rates estaven mortes, se'ls feia un anàlisi del cervell. I veien que aquelles rates que tenien un consum elevat i perllongat en el temps, les dendrites de les neurones del seu cervell s'havien destruït en gran part. Però alguna cosa, i sobretot en aquelles parts del cervell que són les encarregades de la generació de la resposta de plaer. Per tant, moltes persones que estan consumint aquestes substàncies en grans quantitats durant un cert període de temps, degut a passar-s'ho bé tenint sexe, a la llarga el seu cervell, com que ha quedat destruït, perd la capacitat de generar aquesta resposta de plaer futura.
Molt interessant analitzar doncs, els efectes d'aquest tipus de drogues. Comentaves que n'hi havia d'altres, no?, que són les que s'utilitzen en aquesta pràctica sexual. Les podem anar així desgranant?
Respecte a les drogues, sí.
Les drogues,
tindríem
sí.
El GHB, que seria una de les estrelles, és de les més utilitzades.
GHB.
El GHB, sí, és, també li diuen el xorri o el bote. Perquè
el
aquesta droga és un líquid una miqueta salat que es pren a la beguda. Té l'efecte similar a l'alcohol. Amb una dosi baixa doncs produeix una miqueta d'excitació, però la que ja en prens una miqueta més, l'efecte que té és de presó. Aleshores, és ideal consumir-lo amb alguna droga que sigui més excitant, per exemple la mefedrona o la metamfetamina. Aquí a Catalunya sobretot el que es pren és metamfetamina. La metamfetamina són com uns cristallets que es poden fumar o esnifar, que és generalment com es pren, però sí que amb aproximadament un 10% de la gent ho pren ja de manera injectada, que seria tota la pràctica de l'slamming, que ara ens pot semblar molt, molt antic, no?, el tema de les injeccions, però
I
és una cosa
que
torna.
Aquesta càrrega cultural a sobre, slamming, l'injecció clar, de l'heroïna als anys 70-80, però continues fent-se.
Torna i de fet torna d'una manera molt, molt forta perquè s'està arribant a erotitzar el tema d'injectar-se o injectar els altres. En aquest moment s'arriba a erotitzar.
O sigui, m'estàs dient que s'està erotitzant aquest el fet d'injectar-se amb una altra persona,
clar.
O sigui, però amb tots els riscos que comporta, amb tota la informació que hi ha avui dia.
Però és el procés en si, és a dir, l'acció concreta de preparar-li la xeringa a l'altra persona i de ser tu el que estigui clavant la xeringa a l'altra persona, que això ja tingui una càrrega eròtica que aquest acte en si ja es consideri sensual. Al igual que en certes pel·lícules ens venen com a molt sensual el tema de que una persona estigui preparant les ratlles de cocaïna sobre un mirallet i que després el reparteixi tota la gent que està participant en aquella festa.
I per què? Per què aquest punt de que aquesta transgressió, de que aquest, doncs, anar més enllà, no? Tinc aquest punt
d'erotisme, no? Clar, no? La intimitat...
També hi ha un dels efectes que tenen les substàncies de consum recreatiu, per dir-ho d'una manera. El que els passa és que en certes vegades a tu no et cal que aquella substància hagi arribat al teu cos per generar-te aquell efecte, sinó que com que tu ja estàs pressuposant quin serà l'efecte d'aquella substància, el teu cos s'avança i et genera aquell efecte abans fins i tot que te l'hagis pres. Però qual cosa, si jo estic preparant aquesta agulla o estic preparant aquesta injecció, com que el meu cos ja està pensant ara després d'això vindrà aquella sensació física i després d'això vindrà el sexe, ja m'estic sentint aquesta excitació abans fins i tot que tot això passi.
Totalment.
Hi ha més tipus de drogues?
Bueno, la mefedrona i la metamfetamina serien més o menys igual i aquestes serien les tres grans estrelles, però sí que es prenen amb la que ja coneixem tots, que seria la cocaïna, que aquesta sí que és més coneguda, alcohol, poques vegades, i l'speed, que l'speed també accelera molt. Aleshores, els motius que hi ha, pues, sobretot
sí, perquè
és...
això em crea molta curiositat, no? Que malgrat els riscos, per què exacte?
Pues, generalment és per millorar l'experiència sexual. És a dir, tenir una experiència sexual més llarga i més intensa. Poder complir totes les teves fantasies. Imagina't si en comptes de poder estar amb una persona, doncs pots estar amb quatre o amb vuit, o estar-te, en comptes d'una tarda, estar-te un cap de setmana sencer. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
Hem de pensar que el nostre...
I sense cos... menjar, sense beure, o sigui, només... consumint drogues i tot tipus de drogues, no? Això té molts perills, clar, suposo, ja no només a la llarga, sinó fins i tot en el moment, no?
En aquell mateix instant, evidentment, clar. El nostre cos està preparat per funcionar de certa manera. Si jo al meu cos li deixo donar cert tipus d'aliments o li deixo de donar descans, això m'afecta la meva salut i afecta després a aquesta presa de decisions. S'ha de pensar, per exemple, que a nivell històric la cocaïna i altres substàncies excitants, diferents exèrcits els han utilitzat perquè els seus soldats poguessin estar actius durant molt de temps. I sí, evidentment, aquests soldats estaven actius i podien combatre més, però després tenien uns perjudicis brutals de desgast. És a dir, sempre s'ha buscat en diferents àmbits de la vida humana canviar les limitacions que ens dona el nostre cos biològic amb certes substàncies. I en el cas del sexe, és a dir, si jo vull tenir un tipus de sexe i el meu cos no m'ho està permetent, com és, per exemple, tenir una erecció que em pugui estar durant vés a saber quanta estona, si veig que hi ha aquesta substància que m'ho permeti fer, diré, ho provaré. I si a sobre després trobo que això m'ha estat positiu i que m'ha agradat, reforço aquella conducta i fins que no li vegi els punts negatius d'aquella conducta, aquella conducta s'anirà repetint, repetint i repetint.
Clar. Un dels problemes que dèieu era aquest, que és el tema del menjar i el beure. Són drogues que et treuen la sensació de gana, la sensació de set, i moltes vegades hi ha, bueno, de gent que es desmaia perquè no ha begut, està totalment deshidratada. És molt important que la gent estigui informada sobre les dosis a consumir i sobre les actuacions que s'haurien de fer. Doncs, encara que no tingui set, cada hora, cada dues hores, doncs bec una mica d'aigua, menjo alguna coseta per evitar aquests riscos de deshidratació.
I per tenir aquesta informació adequada, no? Perquè si existeix aquesta problemàtica i si hi ha usuaris que ho practiquen, on haurien d'anar, com s'haurien d'informar per almenys tenir aquestes dades, no? O sigui, en el millor dels casos seria no practiqueu aquest tipus de pràctiques d'alt risc, però si ho feu, no? Doncs
amb
una informació irresponsable, exacte.
Doncs sí, hi ha diferents ONGs que es dediquen a aquest tema. Una de les més divertides o de les que més m'agrada és la d'Energy Control. Energy Control fan una feina estupenda. Bàsicament ells analitzen les drogues que prens, et diuen una miqueta el grau de puresa, les dosis que hauries de prendre i t'assessoren una miqueta amb el consum responsable. Després també estarien el tema d'estopsida o gais positius, diria que també, i on treballo jo, que és Barcelona Checkpoint.
Que també analitzeu les...
Nosaltres no analitzem, nosaltres faríem tot el tema d'informació de les drogues. Per tema d'anàlisis, això Energy Control, que nosaltres també derivem allà, fan una tasca estupenda, nosaltres sí que fem la informació de les drogues. Hi ha una altra pàgina web que està feta en col·laboració amb totes aquestes ONGs, que seria la de chemsafe.org, i allà hi ha una llista de totes les drogues, els efectes i quines serien les dosis adequades a prendre.
Aquí és important de veure això, que hi ha molta gent que pren la paraula droga o drogues en general com és igual a diversió, però segons quin és l'efecte que aquesta persona estigui buscant, si jo conec quins són els efectes de les diferents substàncies, sabré quina és la més adequada i que no m'estigui prenent una substància esperant un resultat, com que no l'obtinc sobrepasso aquesta dosi i no només no tinc aquell resultat que està buscant, sinó que a sobre estic posant encara més risc a la meva salut. És a dir, si has de triar una droga, que sigui l'adequada, i a sobre, a part de que triguis aquesta substància, que tinguis en compte que l'efecte químic que està fent el teu cos no és gratuït, és a dir, sempre hi ha uns efectes secundaris, i puguis considerar si paga la pena tenir aquests efectes negatius per el benefici que en trauràs.
Clar, per un moment de plaer, no? Doncs tots els danys físics i també mentals que això acabarà tenint a la salut de cadascú.
Apostar per un consum responsable, total.
I fins a quin punt el tema de la desinhibició juga un paper important a l'hora de practicar aquest tipus de sexe, no?
Seria un dels motius principals, el tema de la desinhibició, el tema del reforçar la part sexual i el plaer, però no és els motius únics. Aquest seria el motiu principal, però també trobem motius des de superar una situació de crisi. Acabo d'arribar a Barcelona, no conec a ningú, em sento deprimit, doncs...
Vull socialitzar.
Exacte, vull socialitzar, vull conèixer gent, doncs anem per aquí. O, per exemple, el tema de tenir sexe amb algú que m'agradi molt. Potser aquesta persona que fa molt de temps que li vaig al darrere no em fa cas, l'única manera de tenir sexe amb ell o ella és consumint aquesta determinada substància.
Uh-huh. D'aquesta manera em trec la por al rebuig, a la possibilitat que aquesta persona em digui que no.
Uh-huh. I aquí és quan s'haurien de treballar altres temes, ja no només el tema del consum, sinó el tema més d'afiliació, no? Com, quines són les eines que té aquesta persona per socialitzar-se amb altres persones.
Aquesta és una pràctica encara minoritària, tot i que cada cop doncs, es practica més, no? O almenys parlem més als mitjans i també hi ha més entitats, no?, que donen visibilitat a aquest fenomen. I es diu que es dona molt en homes, no? En homosexuals. És realment així o també o és que no hi ha dades sobre la població heterosexual o sessions entre dones?
Potser les alertes han sonat més en població homosexual o d'homes que tenen sexe amb altres homes, però sí que és veritat que també es produeix en població més heterosexual i tant. Les drogues són diferents. Respecte a si és un fenomen minoritari, aviam, nosaltres hem detectat un 7% de la població. És veritat que és un 7%, no és un 50, però un 7% ja comença a ser destacat. Ja comença a ser destacat. I és una tendència a l'alça. Cada vegada estem veient amb més persones.
Sí, un 7% de la població
homosexual. De la nostra cohort, que serien unes 8.000 persones, un 7%, una miqueta més, és usuari de chemsex. Uh-huh. O ha practicat chemsex en els darrers 6 mesos.
I que una cosa és practicar el chemsex en la forma que es practiqui, l'altra cosa és tenir una activitat sexual amb ús de substàncies. És a dir, que hi ha altres formes d'utilitzar substàncies estupefaents en l'activitat sexual més enllà del chemsex. Per exemple, sol fet que una persona, tot i que no prengui cap tipus de substància il·lícita, estigui prenent alcohol abans de tenir sexe.
Ui, l'alcohol... o sigui, aquí hauríem de fer quasi un programa especial perquè l'alcohol és la droga més estesa de totes i l'única que el síndrome d'abstinència et pot matar,
sí,
no? L'única. Uh-huh. De fet, des de que són petits ja comences amb els bombons del, no? Que tenen una miqueta de licor, quan hi ha una celebració...
S'associa cava o qualsevol tipus de substància alcohòlica. Avui traurem una ampolla de vi, avui treu les gotes, és a dir, és igual a felicitat, és igual a plaer, estem condicionant i dius, bueno, pues, si és igual a felicitat i plaer en altres aspectes de la meva vida, com no ho seran el sexe?
Clar.
O quan vas a lligar a una discoteca, no? Allà sucs no posen, són tot, no? Alcohol, rons, vodkas, de tot.
No, realment les drogues de tot tipus són molt presents, massa, no? I per això doncs, és important fer doncs, programes com aquest, no? Per fer difusió dels perills que comporta. Clar, a mi una altra de les inquietuds que tinc és utilitzen preservatius per evitar doncs, malalties de transmissió sexuals, doncs, com la sida, l'hepatitis, la sífilis, perquè, clar, o altres infeccions, perquè si practiquen el sexe i a més en grup, no? Perquè una de les particularitats d'aquesta pràctica és que és en grup.
Sí, és sexe en grup i, a més, estem parlant de sessions molt llargues, entre 6 i 72 hores. Sí, el tema de les ITS...
No sé si arriba un moment que ja es perd el nord i ja no utilitza ni el preservatiu, o fins i tot és una altra motivació.
En molts casos no s'utilitza. O potser la primera vegada sí, però a la segona, a la tercera, o quan ja portes 2 dies, ja no. També és important remarcar que no és l'única manera de protegir-se, el tema del preservatiu. Tenim altres eines com el fer-se les proves, el tema de ser VIH positiu però indetectable, no? Que seria algú que pren el tractament i el pren bé, i ja no té la capacitat de transmetre, o el tema de la PrEP, que és aquesta pastilla que es pren abans de tenir sexe que ens protegeix pel tema del VIH. Hi ha altres maneres, però és veritat que a més persones més risc d'infectar-se d'alguna infecció de transmissió sexual.
Hi ha una llei de Murphy que diu que quantes més peces té una màquina, per més llocs pot fallar. Doncs en les persones ens passa una miqueta el mateix. I jo que me'n vaig més a les qüestions més conductuals de cara a protegir-se, també el que se'n diuen els grups de seguretat. Uh-huh. És a dir, si jo tinc aquestes pràctiques sempre amb un tipus de persones que són persones de confiança, potser no hi serem totes, però sempre serem de màxim aquest grup de 15 persones, i perquè alguna persona entri a aquest grup ha d'estar acollida o ha de tenir, doncs, per dir una manera, padrins o padrines dins d'aquesta comunitat, si jo controlo que aquestes persones són persones que conec la seva fiabilitat respecte a fer-se les proves, conec la seva capacitat de prendre bones decisions i, de més, estic minimitzant els meus riscos, i és una altra manera d'incidir només amb la conducta.
El tema del chemsex, això que parlaves dels grups de seguretat, també acostuma a passar. Són sessions que generalment sorgeixen de manera espontània. Estàs a casa, obres alguna aplicació i amb aquestes aplicacions trobes algú que està buscant el mateix que tu, quedeu, i quan heu quedat vosaltres, busquem a més persones i comprem les drogues junts o cadascú porta una mica. D'aquí, de vegades, surten aquests grups de seguretat, no? Ja hem fet una petita tribu amb les nostres normes i ja sabem que quedem cada cap de setmana o cada dos cap de setmana, inclús tenim el grup de WhatsApp, i bueno, pues fem aquestes quedades. El que sí que s'ha vist és que el tema del chemsex multiplica per 3,5, gairebé 4, el risc d'una seroconversió, és a dir, d'infectar-se per VIH. Per tant, sí que és veritat que el tema de chemsex és un factor important a l'hora de les ITS, de patir alguna ITS.
Llavors, no vull crear alarmisme, però podríem dir que és un problema de salut pública?
És un problema de salut pública, no només a nivell sexual, sinó amb la forta, que a mi em sembla el drama més gran, que és la forta associació que es fa entre sexe i drogues. És a dir, ens estem trobant a gent que quan els hi preguntes quan ha estat la darrera vegada que van tenir sexe sense consum, sense drogues, pues, tranquil·lament podria fer un any, dos o tres.
I és aquella idea de si no tinc drogues no m'ho passo bé.
Exacte. Hem potenciat tant l'orgasme, hem potenciat tant l'experiència sexual, o hem fet unes pràctiques tan concretes durant tant de temps que hi ha el sexe més habitual, més casual, amb més sabe a poco.
O fins i tot és que ni tan sols hi ha persones que s'exposin a tenir aquest sexe més habitual, perquè davant de la situació de ja pressuposo que no m'agradarà, doncs ja no ho faig. I per la por de no passar-m'ho bé en el sexe, ja no faig mai sexe, a no ser que hi hagi substàncies entremig.
És anar allà a buscar més els límits, no? Sempre anar més enllà.
En realitat és voler anar més enllà, però aquí passa aquesta paradoxa, que és que al final la teva àrea sexual està molt limitada, també. Vols buscar el límit, però al final l'única cosa que t'interessa és aquell puntet.
I no sé fins a quin punt la pornografia doncs també ha tingut a veure, no? Doncs amb la difusió d'aquelles sessions interminables, no? I aquell morbo, no? Que moltes vegades busca, potser la gent té aquests referents i també...
Bueno, això és interessant.
I recordar sempre que el que surt al cine és mentida, no?
Però clar, és que és allò que hi ha sessions interminables, no? I potser doncs la gent busca aquests referents, no ho sé.
I el que no veuen és que un cop s'apaga la càmera i es talla un pla, hi ha descansos allà en els quals els diferents actors que estan sortint en aquestes imatges estan descansant, que hi ha un consum de Viagra per poder mantenir una erecció continuada, però clar, a mi si ningú m'ho està dient, el que estic veient és una imatge que en crec que és la realitat, busco reproduir-la, i si no conec quins són els sistemes que tenen a dins del cine per reproduir-la, buscaré reproduir-la amb els meus mètodes. Consum de substàncies.
Totalment. Sí, sí, va molt per aquí. El tema de la fantasia, no? Vull replicar allò que he vist i que és molt morbós. I aquestes postures i aquestes pràctiques. De fet, un tema del chemsex també és facilitar aquestes pràctiques. El tema del fist, tema de dobles penetracions... Pràctiques que són una miqueta més dures, que des de la calma, doncs seria una miqueta... Bueno, des de la calma, l'ideal seria fer-ho des de la calma, no?
Bueno, però... sí, això seria... I sobretot perquè si tu tens un coneixement del teu cos i tens quines... Per exemple, una penetració anal, com ja he comentat altres vegades, és una musculatura que primer necessita ser relaxada, primer necessita ser condicionada per aquesta penetració. Si jo aquesta penetració la vull fer en forma de fist o en forma de doble penetració, clar... li he de donar un temps perquè això passi. Si jo, a través de les substàncies de consum, el que estic fent és que no m'assabento de la resposta de dolor que m'està donant el meu cos i d'aquesta manera la puc tenir, clar, aleshores m'estic exposant a una lesió més gran, m'estic exposant a una distensió, m'estic exposant a una petita fractura i amb tots els riscos que tenir una ferida això suposa. Clar, tot degut a que no m'estava sentint el dolor.
Clar, t'estàs exposant a tots aquests perills, a tots aquests riscos i fins i tot no sé si a l'endemà, no? Com se senten aquestes persones, aquests usuaris, quan ja prenen consciència, no? O potser no recorden moltes coses, però...
Aquestes drogues, el que passa és que tenen un efecte excitatori tan alt que el cos acaba fet caldo. El dia següent les persones gairebé no es poden moure, estan molt cansades. De fet, s'espera un temps de recuperació d'un parell o tres de dies.
S'ha de tenir en compte una cosa, que durant totes aquestes sessions llargues la persona no ha estat menjant, el seu cos no ha tingut una entrada de nutrients, si el seu cos no ha tingut descans, això ja està afectant. Però és que a sobre hi ha aquesta recuperació o aquesta ressaca, per dir-ho d'una manera, i que cada una d'aquestes substàncies té el seu temps diferents de ressaca. És a dir, no és el mateix la ressaca de cocaïna que la ressaca de MDMA o la ressaca d'alcohol. Per exemple, la ressaca de MDMA triga una miqueta més en aparèixer, però qual cosa és possible que tu els primers dies hagis passat una substància i quan creus que està bé, aleshores ve la ressaca de l'altra substància i vas, com es diu ara, vas encadenant una rere l'altra. I a part aquí hi ha un efecte molt divertit, bueno, divertit si no et passa a tu, que és el que se'n diu el síndrome del dilluns al matí. Això es considera no és tan aplicable, o el seu origen no és tant respecte al chemsex, però és aplicable en aquestes mateixes situacions en les quals jo faig una sèrie de pràctiques, com que estic desinhibit o desinhibida, no tinc en consideració totes les conseqüències d'aquestes pràctiques, ho faig, després descanso, aquella situació d'excitació s'ha reduït, van apareixent els efectes secundaris d'aquelles substàncies i jo començo a plantejar-me, ai, què he fet? Ostres, que he tingut sexe amb mogollon de persones que no coneixia. Ostres, que he ficat a casa meva molta gent que jo no coneixia. I comencen a venir els remordiments de consciència. I és possible que després comenci a sortir un sentiment de culpabilitat brutal que t'estigui mortificant una barbaritat. Problema, que si això ho tinc un moment i després em torna a venir aquesta opció de bueno, sí, però és que m'ho vaig passar molt bé, al final què pesa més? Aquests sentiments de culpabilitat i d'una miqueta el nostre Pepito Grillo que està allà darrere dient cuidado, que és el que estàs fent, o les ganes de tenir aquesta experiència única malgrat el preu que n'estàs pagant.
Toni, esperem que tinguin una mica de sentit comú i donar alguns consells, no? Alguns recursos existents, perquè, clar, estem parlant d'un problema tant que té unes conseqüències, com ara ens explicava l'Ignasi, doncs, per al que consumeix, no?, aquest tipus de producte, però també fins i tot per al sistema sanitari. Llavors, donem recursos. Què podem fer?
Sí, mira, el primer seria veure si estic realment controlant el meu consum. Si sóc jo qui està decidint anar aquell cap de setmana i fer-se la pregunta aquesta, quant temps fa que no tinc sexe sense consumir? Si la resposta ja ens alerta una miqueta, trobem diferents llocs, com he dit, des d'Energy Control per un tema d'assessorament en consum o des dels centres CAS, el CAS de Sants està especialitzat en tema de chemsex, o si no, en alguna d'aquestes ONGs, Stopsida o BCN Checkpoint. Des d'aquí, bàsicament, la persona és qui es posa el seu objectiu, si el que vull és només informar-me, si vull reduir consum o si vull deixar-ho totalment. I a partir d'aquí, doncs, una sèrie de professionals els ajudarien a complir els seus objectius.
Uh-huh. Hi ha símptomes que poden alertar, doncs, als familiars, als amics, doncs, que alguna d'aquestes persones practica, doncs, o són unes pràctiques, unes tendències que es mantenen molt a la intimitat i que llavors, doncs, clar, no podem ajudar-los.
Són fàcilment mantenibles a la intimitat i aquest és un dels grans problemes. És a dir, és molt més fàcil veure una persona que va borratxa pel carrer, se l'identifica molt més fàcilment que no pas una persona que estigui col·locada d'altres substàncies. No? Doncs aquí passa el mateix. Que una cosa que sí que es pot veure és com, quan un nivell d'addicció s'augmenta, això afecta la conducta de la persona. El que hem dit abans d'aquests trastorns afectius o esquizofrènics, aquesta irascibilitat, o també fins i tot que aquesta persona pugui veure afectades les seves responsabilitats socials i laborals. Aleshores, aquí és per començar a tenir aquest punt de aquí està passant alguna cosa. Potser no sabré què és, potser no sabré identificar perquè no estic en contacte habitual amb aquest tipus de món. Però si veig que aquesta persona està tenint aquesta conducta ràctica, és anem a desorinar una miqueta més, que és el que és possible que estigui passant.
Uh-huh. Doncs Ignasi, Toni, moltíssimes gràcies per, doncs, ajudar-nos, no?, a entendre, doncs, aquest fenomen que ha aterrat també al nostre país, no?, que afecta especialment, doncs, bueno, ens donava una dada d'un 7% de la població homosexual i que, doncs, hem de tenir clars quins són els riscos que comporta i també, per sort, quines entitats els poden ajudar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.